Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, hola mosseguis, com esteu? Benvinguts en aquest episodi 509 de Mossega la poma. Estic mirant-la a la pantalla perquè no estic segur. Avui és que tinc la càmera aquí, la pantalla allà, i no sé ben bé on mirar, eh? Avui tindré una mica de problemes. Però estic fent canvis perquè m'he comprat un... Com es diu aquest trípode?
Cada setmana portes un aparat nou, Tomàs.
Clar, sí, no? Sí, clar, eh? Això és...
Això paguen els mosseguis.
O tenint molts mecenes.
Paguen els mosseguis.
Lligamos los perros con llangonisses.
Com es diu aquest trípode famós? El goril·la, no? El goril·la
pot, molt bé, però el gran.
Sí,
jo tinc un de petitó.
Jo tinc un que aguanta 3 quilos. 3 quilitos.
Sí, aquest és collons. 3 quilos. Déu-n'hi-do, t'aguanta una reflex.
Sí, per això, estava pensat per això. Però si li dones la volta, que em va costar trobar, anava a tornar perquè dic, hòstia, no puc posar-li la càmera del gato. I no, a sota té un botonet que tu el pots treure i li dones la volta i aleshores ja té l'encaix, perquè hi ha d'un quart i de 3 vuitens, que és el
però ara el gato ja encara es diu el gato o va canviar
no,
de nom?
No, es diu If.
Es diu el gato, eh?
Ebe.
El gato, han tornat, no,
Ebe no
tornat
diu,
a la marca.
No, bueno, el gato.
Tenen les dues marques. Les dues marques.
La que tu coneixes tothom és el gato.
Bueno. Sí, per lo de HomeKit es diuen If.
Vale.
Bueno, deixeu-me introduir de què anirà el programa d'avui. Avui parlarem...
El gato.
Bueno, anirà del que ens surti dels mondonguis, com, of course, com sempre. Però
intentarem no ficar-nos en problemes.
No, intentarem no fer-ho.
No, millor que...
Que, per cert, el programa de la setmana passada, nosaltres en general i en Josep Ruano en particular, ha rebut infinitat de felicitacions, eh?
Molt bones crítiques,
amb les patates fregides.
I molt bones patates.
Mossega les patates.
Mossega les patates, sí. Doncs avui parlarem...
Mossega la patata o llep a la patata, també.
Llep a la patata, Marc, pot donar Marc a diferents interpretacions, eh?
I quines són dolentes? Quines són dolentes, sisplau?
Bueno, Android Privacy Sandbox. Avui us parlarem de què va això de l'Android Privacy Sandbox. I,
sí, sort que tenim 3 usuaris d'Android, avui per això, per poder explicar ben bé què és l'Android.
Sí, no.
Vinga, i tenim un rai que ens desquadrarà l'àudio, o sigui que millor que aturem la gravació i la tornem a engegar, bueno, perquè no es desquadri tot després, eh? Bueno, què tal, sí. Rai?
Hola, Rai.
Perdó, me'n puc anar, si voleu.
No,
marxis.
Tornem a començar. Els de Twitch i els de YouTube...
No, posem una falca i llavors fem la segona part del programa. Has de dir, comencem, sí. I llavors...
Comencem.
Bueno, però Rai, tu per què has vingut avui? No havies de parlar...
Jo us he dit que vindria avui el Rai, és que tinc un sisè sentit.
En Rai no necessitava anar permís.
Rai, tu tenies...
És gairebé founder, és gairebé Mossega la poma founder.
No, a veure, Rai, tu pots venir quan et surti dels collons, però crec que tenies un llistat de preguntes... No, que estem al Twitch en directe, tio. Què estàs haciendo? Què estàs haciendo?
Que ens banejaran el canal, collons.
Ens ho van a quitar. I estem a YouTube, també. Aquí. YouTube no pot ser. Bueno, menys mal que vaig posar que no era apte per aquí. Bueno, és igual.
Escolta,
que parem...
Ja hem començat jo llepant patates, tu aquí gairebé...
Ensenyant aquí la patata.
Aturo l'enregistrament, els de Twitch, els de YouTube.
Ara
no
falta
jo.
En Tomàs amb la sobrassada.
No marxeu.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
És més burro perquè no s'entrena.
Salchiches ajet.
Peligro salchiches, que posarem això al Mossega la poma. Ai, senyor. És un campo de nabos, ai, aquest programa. Bueno, lo que íbamos. Comencem, Marc, parlo de l'Android...
Bueno, a veure...
Privacy Sandbox.
Android han dit...
Google, sí, això ha sigut Google.
Android Privacy Sandbox. Bàsicament és els d'Android, doncs s'han donat compte, doncs, que els d'Apple... Per una banda, doncs, Apple va aconseguir molta publicitat, doncs, amb el tema aquest de
dir no em segueixis,
que
no?
Demanar que no et segueixin, pots demanar que no et segueixin. I, veure, i realment una cosa, des de l'any 2018 que va sortir, o 2017 que va sortir el llibre de la Shoshana Zuboff sobre el terme capitalisme de vigilància, doncs el concepte de capitalisme de vigilància s'ha convertit en un concepte mainstream. Hi ha documentals de Netflix i la gent comença a demanar-ho i la gent ara
perdona,
demana,
perdona.
Et sembla bé que et segueixin? La gent diu,
perdona,
pues no.
Marc, no puc evitar-ho, és que l'Òscar Apel que està a Twitch ens diu, nois, les millors patates són les crues. si és que som com som perquè tenim l'audiència que tenim, xatos. Bueno, aquí lo dejo. Segueix, perdona,
sí.
Deies això.
Molt bé, patata crua. Vale, doncs en què cony estava jo parlant? Bueno, a veure, doncs això, la gent ara quan li demanen a la gent et sembla bé que et segueixin, diu, doncs no, prefereixo que no em segueixi, sobretot quan la pregunta es fa explícita. I això,
o el rotllo de les cookies, què vols? De... Totes les cookies o només aquelles imprescindibles? Les imprescindibles ja pot ser ni
sí.
Cap.
Exacte, i els senyors de Facebook mateix van agafar i van dir, escolta, estem perdent diners per culpa d'Apple, vale? Fent-se una miqueta la víctima, en un moviment que no acabo d'entendre, és a dir, és com donar la culpa, donar una explicació per una pèrdua, diguéssim, de beneficis esperats, que no perdos, perquè Facebook no té pèrdues, però realment doncs, ha baixat moltíssim, i el que sí que es veu és que aquesta pèrdua s'ha consolidat, no és una d'aquestes pèrdues típiques de borsa que després recupera. Que passa que
una
no sé
cosa,
si Marc, en base a Facebook...
Sí, una cosa,
sí,
la noia aquesta que va sortir, perquè tu i jo hem vist el mateix capítol del This Week in Tech, no? va dir una frase que em va sorprendre, diu, aquí tothom anem de guais, ens riem de Facebook i tal, però... Ella, suposo una periodista americana que té més referències, diu el Mark Zuckerberg és de tot menys estúpid. Te'n recordes que ho va dir?
No, clar, sí. O sigui, ara, algú no munta Facebook sent estúpid.
Jo us he de dir que la gent té Zuckerberg amb un pedestal, tota la gent de negoci, tota la gent que es dedica a analitzar empreses per invertir, és a dir, com invertim els mortals? Moltes vegades a través d'índexos o ui, ens sona l'empresa i invertim. Però la gent que es dedica a invertir en empreses miren els estats comptables, miren com gasten els diners, miren en què inverteixen, miren els diners que venen, és a dir, fan una anàlisi profunda de l'empresa i tothom coincideix amb que Zuckerberg és un puto geni. Vull dir que Facebook estigui anant malament és una cosa, en plan, que Facebook sigui evil és una cosa, que no treu que Facebook, que Zuckerberg sigui un gran gestor d'empreses.
És un puto geni. Fixeu-vos en un exemple. En un exemple que he sentit a posar diverses vegades per diverses persones és el tema de la compra d'Instagram. O sigui, avui en dia tothom diu, hòstia, és que Facebook estan aquí monopolitzant perquè té Instagram. A veure, quan el Mark Zuckerberg, en un moment que estava Facebook sortint a borsa, que no havia sortit, estava en el procés de sortir a borsa, vale, va agafar i va posar en perill l'IPO, agafant ell i decidint fer la compra d'Instagram, que tampoc tenia tants treballadors, tampoc tenia tanta IP, ells podien haver copiat el producte. O sigui, ara, vist des d'avui en dia, vist en perspectiva de 10 anys després, dius, hòstia, és una compra de calaix, però en aquell moment agafar i tindre l'audàcia de dir anem a gastar-nos tota aquesta pasta per comprar Instagram, que no la compri Twitter o que no la compri Facebook o que no la compri Google, o algun altre actor, i quedar-nos amb Instagram i desenvolupar la propietat i fer-la la merda que és avui en dia, vale? Però és realment profitosa, però és una decisió d'aquestes realment difícil. A més, no la va ni consultar amb l'advisory board, simplement va dir, he fet això, he pres aquesta decisió i ho fotem. I va tindre que agafar i plantar cara davant de tot. O sigui, com a gestor és un tio realment bo. I, evidentment, no sé fins a quin punt el fet de que Facebook no reboti és culpa, doncs, diguéssim, doncs, de la situació feta de Facebook, segurament no ho és.
A vegades hi ha conjuntures que no són...
A llarg termini amb el tema
de... És que per
de...
molt bo que pugui ser un, a vegades hi ha conjuntures que no les pot preveure, és que és normal.
És que la situació conjuntural no està per fer un rebot de 25% cap amunt, sí, però... perquè no hi ha caler, bueno, perquè el caler està espantat perquè, collons, tenim en Putin fotent les seves, cosa que ja vaig avisar a Mossega la Poma fa molts anys, quan us vaig parlar del llibre Winter is Coming del Garry Kasparov, on explicava que el Putin faria...
El Garry Kasparov, fent un parèntesi, tornant a l'actualitat, aquest tio coneix molt bé Rússia i coneix molt bé...
És que és
rus. Però coneix molt bé la política russa i coneix molt bé...
Per això està
i coneix molt bé la figura del Putin. Em va sorprendre molt,
A veure, ell està exiliat, ell està autoexiliat de... S'ha autoexiliat de Rússia i està, doncs, diguéssim, només a països occidentals, doncs, perquè no vol estar, diguéssim, a l'abast, diguéssim, de que algun amic de Putin, doncs, se l'emporti a pasturar amb una furgoneta, no?
O el Putin amb algun element radioactiu potent que...
Vale, i, exacte, que li passi una mica de poloni per al nas, alguna cosa per l'estil. Llavors, dic, però... El podeu veure en algunes entrevistes que ha fet, diguéssim, parlant d'en Putin. Em sembla que en el llibre, en el podcast d'en Sam Harris va sortir parlant, diguéssim, d'això. I després del llibre The Winter is Coming, on precisament el que explica és que, a veure, el Putin és un tio, doncs, que ha sortit, diguéssim, d'una... És com la pel·lícula Els Immortales. Si us en recordeu de la pel·lícula Els Immortales? Quan el Sean Connery presenta en el dolent, bàsicament
que
el que diu és...
Crec que tots som molt joves.
Tothom ha de veure la pel·lícula Els Immortals, s'ha de veure. Però quan el Sean Connery presenta en el dolent, diu, escolta, aquest senyor ve de la tribu dels Kurgans, que eren uns tios que agafaven a les criatures i els fotien en un forat que es disputessin el menjar amb els llops. Clar, els que surten d'aquell forat, vale, són bèsties pardes. Llavors, el Putin és un tio que ha agafat i que ve de la caixa, i que ve de la caixa, bé, i és expert en... en punyalades traperes per l'esquena, en temes operatius, en temes tàctics, en temes estratègics, i ha sortit a dalt de tot. Vale? I fixeu els clatellots que li fotia ahir a ministres i a directius.
No, el que va ser impressionant va ser la cara de por i pànic que tenia el director del CNI rus, vale?
Del CNI,
era el cap dels espies, sí, el cap de l'espionatge.
Ara no es diu KGB, però és la KGB.
Exacte,
amb un nom
CIA,
diferent, més difícil.
Doncs, hòstia, feien una mena com de conclave, no?, de trobar de tots.
I parla en propietat.
No només parla en propietat, sinó que li va donar 4 o 5 clatellots que dius, hòstia, que és el cap de la CIA, tio. Que en públic, tu no el pots...
I tots en fila, eh?
Hòstia, que és...
I que ningú... I clar, perquè, a veure... En Putin sap, en Putin ha tingut la feina d'aquest tio. I és el que ha acabat de president, és dir-li... Tu potser has estat al puesto que està jo, però tu no ets jo. ¿Vale? I jo no sóc en Yeltsin, que quan el van incinerar encara crema. ¿Vale? El vodka, sí, que es fotia. Ja. Llavors, ara, el Kasparov el que diu, bueno, doncs hi ha uns mecanismes de promoció de polítics cap a dalt de tot, amb uns mecanismes d'incentius. El Putin és una bèstia parda de la tàctica, l'estratègia i les operacions, o sigui, perquè ho porta tot. És una mica com l'Elon Musk, té la seva... El Musk que fot, o sigui, està grilladíssim, punto uno, relacionar-se amb en Putin. Dos, estratègicament té una visió superbèstia, tàcticament executa de puta mare i baixa fins al nivell d'operacions. En Putin fot el mateix. I en comptes d'estar competint amb empreses del mateix sector, doncs està competint contra polítics que tenen uns incentius i uns mecanismes de selecció que no estan a l'alçada.
Correcte.
I a més a més sap cadascun dels líders mundials quins són els incentius que els fan moure
el Putin...
i els toca com un violí.
No.
Els toca com un
I
violí.
Sap els punts,
I quan
els
la persona d'Europa
de
que té... A veure, quina és la persona d'Europa que té que donar resposta a en Putin? En Josep Borrell? De veritat?
Bueno, deixem-ho estar.
De veritat?
No, que ens estem ficant amb allò que no volíem ficar-nos.
Bueno, no, però és quan dius en Putin, o sigui, és que collons, dóna-li les cartes que vulguis, o sigui, pots jugar amb trumfos contra ell, et guanyarà. És molt bo. És el que diu el Kasparov al seu llibre. Llegiu-lo, de veritat. Winter is coming.
Tornem a l'Android i... Privacy.
Perdoneu.
Digues.
Sí, digues.
No, anava a dir que parla d'accions i de que Facebook no rebota i tal. Penseu que abans de que Putin sortís amb els tanques a passejar, a les accions de les empreses tecnològiques aquest 2022 s'han fotut una hòstia considerable. Val?
Hi
ha moltes empreses, és a dir... Per què el Nasdaq o l'S&P 500 només ha corregit un 10%? Doncs perquè Apple, Facebook no, perquè Apple, perquè Google, perquè Microsoft i aquestes, i les de sempre, guanyen pasta a mansalva. No només guanyen, sinó que guanyen més del que guanyaven abans. I aquestes empreses ocupen el 40 o el 50% de l'índex, que fa que l'índex com a si aguanti, però les empreses de l'índex hi ha moltes que han baixat un 95% des del màxim. És a dir, un 95% vol dir que valien $20, i que ara valen 2. Vale? Han dividit per 10. Hi ha moltes empreses que han dividit per 10. Hi ha algunes que han dividit per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, i algunes per 10. Vull dir que
bueno,
portem una hòstia descomunal.
Però són tecnològiques, també.
Totes.
Des de principis de desembre, el bitcoin ha baixat a la meitat.
El bitcoin ha baixat a la meitat, per exemple.
Sí, que allò de que era un...
Però bueno, el Bitcoin baixa a la meitat i és un dia normal en el món
sí,
de
però demà passat...
Sí.
Ha baixat a la meitat més d'una vegada.
Estan acostumats
a baixar per la meitat i a pujar pel doble. És la típica inconsistència de Bitcoin i de l'escripto en general.
Però que són elements molt volàtils, amb molt poca liquiditat, amb un mercat molt nou, no regulat, o no regulat completament, i que, per tant, és que és volàtil. És que les coses mouen, no passa res. Vull dir, és així, i el que fa que Bitcoin...
No passa res mentre no compris els Sims, clar.
La seva volatilitat és igual. La seva magma. Al final, Bitcoin valdrà infinit o valdrà zero. Per tant, no importa quan hagis comprat. El que importa és que tu, si decideixes comprar, siguis consistent en la teva decisió i no venguis. D'acord? Que és el que passa amb la majoria
zero,
de coses.
O valdrà infinit.
Exacte.
Sí. Ah, bueno, a més, també hi ha el que diuen és que, clar, que tu tens el Nasdaq, opera durant unes hores de termini, durant 8 hores al dia. El cripto opera 24 hores al dia, amb la qual va a velocitat 3x.
Sí, va molt més ràpid.
Hi ha més activitat i hi ha més
sí,
coses.
Sí, i a més el cap de setmana, que les criptos canvien.
I el cap de setmana continua la festa.
Sí, sí. Que...
Vull dir, quan hi ha hagut més fluctuació ha sigut que amb el Covid... moltes empreses tipus Robinhood i altres, que són aplicacions de trading d'usuaris normals, la gent tenia vacances o festa o estava tancada a casa, tenia una aplicació de trading i no tenia res més a fotre. I es va dedicar tothom a fer trading. Bueno.
Els Diamond Hands de Reddit,
exacte,
del Wall Street Bets.
Els bojos. Vull dir que han passat moltes
però,
coses...
Però que l'avant li ha molt part de i en vam parlar. Doncs, sí. Perdoneu, tornem una miqueta al tema.
Perdoneu la nota.
Android, no, aquí és el normal, o sigui, ens hem d'anar del tema, si no, no mola. Llavors, a mi el que m'ha agradat és dir, Google ara decideix implementar, diguéssim-les, una miqueta una solució bastant a l'Apple, que és això, com dius que es diu, Tomàs?
Android Privacy Sandbox.
Vale, però llavors, aquí és on hi ha la jugada fantàstica de Google. O sigui, Google és una empresa que viu 90% del seu revenue, d'on ve? Dels anuncis. Igual que Facebook, vale? I està competint per al mercat dels anuncis amb dos grans gegants. Un gegant és Facebook, que bàsicament el que fa és ficar els seus tentacles per tot arreu i intentar agafar tota la màxima informació dels seus usuaris. I l'altre gegant és Amazon, que simplement anuncia en la seva pròpia plataforma. I qualsevol persona que compri Amazon sap que ara costa trobar els productes que tu busques perquè s'amaguen entre els anuncis de productes que t'estan dels productes patrocinats d'Amazon. I costa trobar. Cada vegada,
sí,
cada vegada
els analistes diuen que això del metavers ve a ser el que vol fer Facebook perquè tenia la gent dintre de l'ecosistema com el que fem tots nosaltres quan busquem un producte i el busquem on? A Amazon. No? És...
I a més vol agafar informació, més informació que les cookies, vol saber on mires, quan estàs mirant, si es dilata les teves pupil·les, et vol mirar el pols, o sigui, vol... és una miqueta allò distòpic el que vol fotre Facebook. Però Google el que diu, hòstia, i ara dius, hi ha tota aquesta informació que estan passant dels telèfons Android cap a Facebook i Google no necessita aquesta informació. És a dir, puc agafar i fer que la gent que està treballant en telèfons Android si tingui la mateixa privacitat, però Google té coses com Gmail, té el motor de cerca, sap el que la gent està buscant i en els enllaços que clica. Té el Gmail amb el qual sap tot el que t'està arribant per correu. I després les webs posen el Google Analytics i estan traçant els usuaris de manera que no és necessari fer-ho des del mòbil. I ells tenen tota la informació.
Mossegalaboma.cat no té Google Analytics.
El vam treure fa bastants anys. Vam decidir un dia deixar de posar el Google Analytics en els nostres dallonsos. Doncs dius, escolta tu, Google diu, vale, potser perdré una mica de la informació que jo tinc, però n'hi estic traient molta més informació a altres competidors.
Perdona, compte que això és una... Marc, però això és una cadena llarga. Vull dir, si tu li treus publicitat a Facebook, també se l'estàs traient a Shopify, per exemple. Vale? Sí, compte amb la cadena. Compte amb la cadena.
No, però és Google no perd, o sigui, Google es queda el primer, o sigui, ell potser perdrà una miqueta d'informació, però com que els altres perden més, seguiran guanyant. Amb la qual és un moment de jiu-jitsu fantàstic i a sobre quedes com el bo de la pel·lícula.
Sí, perquè ho fas amb...
I ja sabem que Google ja va treure el Don't Be Evil del seu...
Google Analytics em sembla que s'ha prohibit a Àustria, vaig sentir, no fa gaire.
Podries.
No m'estranya.
Amb aquestes empreses, el que deia el Tomàs de Shopify, el que passa és que les empreses de capital risc, una empresa de capital risc que té un producte i el vol escalar i té diners, pot dopar-se a base d'anuncis a escalar una cosa que d'una altra forma no hauria pogut escalar. A base d'anuncis. I a base d'una personalització brutal que fa que arribis a les persones que tu vols arribar d'una forma molt més ràpida i molt més fàcil i molt més barata. Què passa? A la que et treuen això, a la que ja no pots fotre-li a les proteïnes d'augment de creixement, en comptes de fotre-li les proteïnes per posar-te masses ràpid, has d'anar al gimnàs cada dia i tenir una alimentació bona. Amb la qual costarà molt més. Bàsicament el que vol dir això és que costarà molt més a les empreses petites sortir d'on estan. La competició serà molt més ferotge, es requerirà fer molt millor les coses
i més inversió.
En el curt termini, no necessàriament, perquè gastava molts diners en publicitat, en el curt termini el que vol dir és que les grans empreses es mantindran sent grans. Serà molt difícil que surti un portador. Al termini mitjà o gran, el que voldrà dir és que si surt una empresa capaç de plantar-los cara, ja no serà subjecte a que diguin doncs us tallem al Google, us tallem als Analytics, us tallem a la publicitat i us fotem. No, com ha passat amb Shopify. No, perquè si han arribat a una posició de competició, ho hauran fet per les seves pròpies qualitats. I, per tant, potser s'estan fotent un tiro a llarg termini, perquè perdran una força que ara tenen en moltes empreses. Així que ja se verà, com ho dijo el Monk.
Shopify és un framework d'e-commerce, no?
No, Shopify no és un framework. Shopify és una empresa que fa com microbotigues.
Sí, posiciona botigues i productes dins de les botigues.
Tu te vas allà i de la mateixa manera que tu vas a wordpress.com i et pots muntar un blog o vas a Blogspot i et muntes un blog, tu te'n vas a Shopify i et muntes la teva botigueta i ja tens integrat el carrito de pagament.
Ve a ser com un Amazon, com un Amazon, per entendre'ns, ¿vale? És una competència d'Amazon.
Bueno, i en comptes de tindre que muntar-te un Magento o muntar-te un PrestaShop, pues te vas allà i tens un servei clau en mà i en dues horetes pues, tens una botigueta muntada i pots vendre els teus productes, el que passa que evidentment doncs, i pagues, però em sembla que pagues una comissió i a més a més uns mínims.
Competència perquè ara Square ha vingut a Europa
però Square és Stripe, és la passarel·la de pagament.
No, i és el software també de TPV, per als meus pares el fa
servir. Sí, però no és la botiga virtual.
Això
sí,
també et porta botiga virtual.
És de l'estil.
El que et dona
Hi ha diverses que són de l'estil. Wix és d'aquest estil, Shopify és d'aquest estil. No sé si Stripe té exactament les mateixes qualitats que tenen aquests, però és molt semblant. És a dir, és una botiga online amb dos clics, bàsicament.
El que passa que Square ha vingut amb unes comissions enormes a targeta, estan acostumats a Estats Units i no...
Shopify també té bastantes comissions. Totes les empreses americanes tenen bastantes comissions a les targetes.
Sí, i no crec que puguin desplegar-se gaire bé aquí, almenys Square. De fet, jo vaig ser beta tester per les comissions. Són enormes. És inviable a Europa.
Bueno, això, si hi ha normatives diferents, això permet que hi hagi alguna empresa d'aquí d'Europa que pugui agafar i fer-los una micona la competència. Això està claríssim.
Sí, hi ha alguna sueca que... No me'n recordo com es diu.
Sobre el problema dels anuncis, el Seth Godin fa una anàlisi dels anuncis, de les plataformes d'anuncis, i especialment el cas tant de Google com d'Amazon és un cas superbèstia. Perquè el problema és, si jo... sé que gastant-me 10 euros o si jo sé que per vendre una unitat del meu producte em tinc que gastant-me un euro tinc un client i gastar-me dos tindré dos clients, etcètera, etcètera, al final quants clients vull? Tants com sigui possible mentre jo segueixi fent benefici. Per tant, el mercat d'anuncis té com a límit superior de pujada el que jo, com a fabricant, venedor d'algun producte o servei, segueixi tenint benefici per sobre dels meus costos. Amb la qual cosa, potencialment, portat a l'extrem, què és el que passa? Que tot el meu benefici potencial, qui se'l queda? Se'l queda Google. Per què? Perquè en comptes de posar-me un cost fix en els anuncis, ha ficat el mecanisme de subhasta. I al final jo pujo fins mentre jo estigui guanyant 1 euro, doncs aniré pujant. A no ser que digui, no, 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 és que jo em guanyo un percentatge tant o, no, o ja no, no em val la pena. Però si no, se'n poden emportar tota la crema. I després el problema després és el que passa amb Amazon, perquè llavors la gent sap exactament què està buscant les persones que estan buscant, què compren, què miren, a quin preu paguen.
No, i Amazon té una altra cosa, llavors... té un preu topall. O sigui, Amazon té... O sigui, no, Amazon li dona a l'usuari dues informacions, si el producte hi és o no és i quines valoracions té i quin és el preu mig, no? El preu topall. És molt normal que molta gent miri això a Amazon i que després, depenent de lo, del que sigui, vagi a e-commerce més de nítxol a acabar de buscar alguna certa informació, ¿vale? O pregunti a coneguts i busquin altres llocs. ¿Vale? Jo què sé, per exemple, espardenyes. No? Pots mirar alguna cosa a Amazon, però acabes anant a si vas descalzo o alguna d'aquestes que només venen espardenyes. O directament a la Nike o a l'Adidas, no? Per posar exemples. I sí, sí, aquesta informació és la que té Google. I la té, i tu has dit una cosa que sí com de passada, però és molt important. La té de Gmail. Perquè hi ha un mogollon d'usuaris que utilitzen Gmail. Nosaltres ja fa anys que vam marxar de Gmail, tant... Vamos, el que queda de Gmail en el meu cas és residual, ¿vale?
En Rai el tenim a la feina.
Per obligació.
A la UPC és Gmail.
Tot i que jo crec que els comptes acadèmics o els comptes empresarials no estan sotmesos a l'escrutini que tenen els comptes gratuïts de Gmail, eh?
Mentira.
No,
bueno, això, no. Això el Dani Amons ho podria explicar molt bé, perquè ell és un abanderat de que no s'utilitzen aquest tipus de solucions en el cas
sí,
de l'educació.
Sí, però el Dani pobret també té que utilitzar la feina, està utilitzant Microsoft, està utilitzant el cloud de Microsoft, o sigui, és que al final estàs per feina de vegades estàs vinculat i no tot es pot fer per ProtonMail i no podem encriptar totes les coses. Finalment, una de les coses molt lletges que fa en aquest cas és Amazon, és el fet de que com que sap què és el que està comprant la gent i quins són els productes que es venen més i sap qui s'està guanyant molt bé la vida perquè hi ha productes que tenen marge,
te'l clonen.
Entren amb la gamma d'Amazon Basics, et creen la o amb marques pròpies d'Amazon que estan per allà ficades i a més les promocionen, te les posen a dalt de tot i quan tu vas a comprar...
No, de fet, Amazon fa una amenaça. O sigui, Amazon va a l'empresa, diu, escolta, mira, això m'ho quedo jo. Perquè si no m'ho quedo jo, vaig amb un altre i et matxaco. Per tant, al final és com és un xantatge.
Aquí és on s'haurien de començar a activar les normes aquestes antitrust que es van activar als Estats Units amb el Robert Barron.
Totalment d'acord.
Però aquí a Europa no...
No, ens fotem...
És possible que aquí a Europa es fiqués perquè Amazon no és una empresa europea i, per tant... La Unió Europea podria dir, escolta, Amazon no pots...
Ens fiquem molt amb lo de l'App Store.
No pots vendre Amazon Basics.
Sí, ens fiquem molt amb l'App Store, però hauríem d'analitzar què significa Amazon Basics.
És que és el mateix de Twitter, o el mateix de YouTube, o el mateix de Twitch. O ets un proveïdor de contingut, o si o ets una plataforma, o ets un editorial. El que no pot ser és que si un editorial publica un llibre i aquest llibre diu coses xungues, l'editorial també està en el judici. No només l'autor, sinó l'editorial, perquè ha editat. Llavors, si tu, una o dos, o ets una plataforma i tot va, o ets un editorial. Doncs Amazon és o ets un marketplace on tothom ven, com seria, o ets un marketplace, o ets una botiga, ets un fabricant.
Sí, d'acord.
Perquè és que si no, estàs a missa i repicant. Estàs a missa i repicant. Diu, una cosa que tu no, és que serem Amazon i vendrem només productes Amazon.
Però això passa també amb el supermercat, no?
Com?
Això passa amb el supermercat.
Bueno, hi ha casos...
Ramaders que,
Mercadona,
que el Mercadona els hi comprava tot i quan el ramader depenia només de Mercadona, li diu, pues ara...
Per això hi ha iniciatives, no sé si esteu al cas, d'una iniciativa amb la llet, amb els productors de llet, que busca no el preu més econòmic, sinó el preu més just, i que ha posat en marxa, crec que la cooperativa de una cooperativa de ramaders catalans, productors de llet, millor dit, i bon preu. Vale? Que ara han tret una marca de llet amb això. El lema no és el preu més barat, sinó el preu més just. I aquestes iniciatives, sobretot aquella gent que busca, diguéssim, tenir, respectar el territori, compres de proximitat, coses que tenen valor, aquest tipus d'iniciatives que complementen la pròpia producció, que és la distribució equitativa i ajustada, aquí jo aquestes les trobo molt interessants, la veritat.
Sí, però en general quan estàs comprant una marca blanca, quan estàs entrant a... I a més és, si sé dir que cada vegada les van canviant, o sigui, abans Mercadona era Hacendado, però ara no, ara és entre Pinares i és no sé què, i és no sé quantos, hi ha moltes marques pròpies que no van amb la mateixa... Igual que a veure, que Decathlon pues, té Quechua i té Artengo i té Doimos...
Crec que Decathlon funciona una mica diferent, però bueno, sí.
Bueno, però Decathlon és exactament el mateix. És el mateix, és una tenda d'esports on tu pots comprar-te unes sabatilles Nike o et pots comprar unes sabatilles Quechua. Doncs, a veure, tu podries dir Quechua, Decathlon Store i tens i Decathlon podria pràcticament treballar només amb productes Decathlon que fabrica ells, perquè és que pràcticament qualsevol producte que tu vagis a comprar allà, des d'una taula de ping-pong fins a una raqueta de tennis, et trobaràs que hi ha la versió... Quechua. Amb marca Decathlon i amb una qualitat molt correcta. Doncs ven només això, però si ho vols tenir tot, perquè llavors et quedes amb la informació i en els teus mateixos proveïdors els hi pots contraprogramar, pots agafar i jugar amb la distribució de la física de la botiga, pots jugar amb els preus, pots jugar amb les talles, pots jugar amb la presentació i tindràs alguns productes que la gent voldrà, és que jo vull aquest producte per ser exactament quin producte, de quina marca vull, però el senyor
per
que va comprar-se
grans marques, per això les grans marques tenen el seu propi e-commerce. Vale? Per no
però, bueno, perdoneu, però això ha passat tot, vull dir, bueno, tota la vida, no? Perquè jo soc molt jove, però els supermercats fan el mateix.
No, el supermercat
fa el mateix, Mercadona fa el mateix,
bueno,
vull dir,
però,
tots
exacte,
fan el mateix.
Sí, i Sorli, i Condis, el Carrefour, i tothom ho fa, i el Corte Inglés ho fot, són les marques blanques promotores. Al final és dir, què sou?
Perdona, el Corte Inglés és el que ho fa millor, perquè sobre no paga... El Corte Inglés és el que ho fa millor, perquè sobre no paga impostos, presumptament. Anem a la segona part. A veure, Rai, tu estàs aquí perquè havies d'explicar no sé quina història, que t'han preguntat i havies de donar resposta.
Va, explica coses, Rai.
No,
explica.
Bueno, arran de tot el que ha passat amb el tema d'Ucraïna, amb el tema de Canadà, hi ha hagut algun mossegui que m'ha enviat preguntes i...
Centra el tema de Canadà, que molts oients igual no saben de què parlem.
Sí, que hem tingut batusses també el grup intern de Mossega la Poma.
A Canadà el que ha passat és que es veu que fa un mes o més que hi ha hagut unes protestes per tot el tema del tancament del Covid i totes les mesures que hi ha hagut. I els de sempre, que són, sembla ser els de l'ultradreta, i aquest tipus de gent han portat aquesta manifestació fins a límits bastant més insospitats, fent caravanes...
Bueno, perquè el que muntes una manifestació se t'apunten. Són els que s'apunten, i no oblidem els que s'apunten, i els infiltrats, i els d'aquí i els d'allà.
Total.
Però no va començar així. Va començar una manifestació muntat per camioners.
Acaba sent... pues una mica com si els taxistes d'aquí a Barcelona fessin una manifestació i acabés fent tot aquí una barreja... un matxambrat de coses rares que no saps ja ben bé...
Apareixen els antisistemes, apareixen els neonazis, apareixen els clubs de macramé, les associacions de petanca...
Total, que al final el que acaba passant és que no se sap com va començar, el que hi ha ara és una mica de merder, i el govern, que teòricament és liberal, va fer una sèrie de mesures on deia qualsevol persona que col·labori, va emetre una nova llei que donava potestat als bancs i a qualsevol empresa custòdia de diners, a bloquejar comptes sense ordre judicial.
Poca broma, poca broma.
Poca conya.
El govern, un govern democràtic, el que fa és posar en suspensió els drets constitucionals sense passar per Parlament ni per jutges.
Vale? Un país que està en el top 10 de llibertats.
Top 10 de lo guais que somos.
Bastant liberal, per el que jo tinc entès.
Però amb una democràcia forta, amb una Constitució puta mare...
Però això ja tenia un temps... Super... Perdoneu, que sí, però això era un temps limitat per una situació d'emergència o...?
Bueno, és com tot.
No ho han aixecat encara. Bueno, a veure, és que el problema està en que no ho han tret. O sigui, han fet coses com... O sigui, et bloquegen els teus comptes i els dels teus amics. I si tu has donat, i la gent que donava... Escolta, jo estic d'acord amb el que estan dient aquests
camioners. Em dóna la sensació...
I els hi vull donar diners...
Sí, però em dóna la sensació, Marc, ara ho expliqueu, però em dóna la sensació que això ha estat una acció, diguéssim, gairebé de servei secret. És a dir, segur que han detectat que s'estaven movent armes, diners o alguna cosa amb algun canal que no tenien control i d'aquesta manera tancaven l'aixeta en això.
No, espera.
Espera.
Els controls bancaris, Tomàs, ja estan, existeixen i ens
gastem
una quantitat de pasta infame. No, no, no. Blanqueig de capitals, temes de drogues, temes d'armes, etcètera, etcètera. Val? Nosaltres paguem una sèrie de costos.
Perdona, ho deia, no justifico res. Estava intentant entendre el per què.
Hi ha sistemes, en teoria, que serveixen per a aquest tipus d'accions. Blanquejament de capitals, tot això, ja hi ha sistemes ja ara. Val? Es gasten molts milions o trilions de dòlars en intentar evitar blanquejament de capitals. Val? Que tu i jo blanquegem. Que després, si tu vols blanquejar capitals, evidentment no vas pels canals oficials, però això és un altre tema que no tocarem. Val? Què passa? Tu tens unes lleis que et protegeixen. És a dir, perquè tu t'embarguin el compte, has de deixar de pagar la hipoteca, el banc t'ha de dir, has de pagar la hipoteca, si no la pagues, ve un jutge i diu, vale, aquest senyor no paga la hipoteca i, per tant, li embarguem els comptes. Hi ha un procés. Hi ha una sèrie de garanties. El que ha passat aquí és que s'han carregat les garanties. Val? I, automàticament, no sé exactament si és a petició del propi govern o el banc ho pot fer de motu propi, pot decidir embargar comptes, bloquejar transferències, etcètera, etcètera. Val? És a dir, nosaltres ja sabíem que els nostres diners no eren nostres, i si no ho sabíeu, ja ho sabeu, que els vostres diners no són vostres si estan al banc. Per què? Perquè vosaltres no sou els custodis dels vostres diners. Els custodis és la persona que guarda
Excepte
els diners.
Excepte l'abuelo de Convergència, que els tingui sota el matalàs, la resta...
A no ser que els tinguis no. sota del matalàs.
Visca
el d'abuelo. O que et facis la dentadura d'or, tu no ets custodi dels teus diners. Algú custodia els diners per tu. Yeah. I aquests custodis estan obligats a complir les normatives i les lleis. I, per tant, si fan una llei que diu els custodis estaran obligats a bloquejar comptes que facin transferències a una empresa o que facin transferències a una cosa d'aquestes, han de complir aquesta llei, que és el que ha passat a Canadà. A Canadà han dit qualsevol persona que faci donacions a aquesta gent se li bloquejarà automàticament el compte i els bancs ho han de complir. I el que anava aquest mossegui és, vale, els bancs ho han de complir, però què passa amb l'escripto? L'escripto, si són algunes... L'escripto, perdó, quan parlo de cripto parlo d'exchanges. Els exchanges són empreses, tipus un banc, que permeten intercanviar el que estàs mutat. Tot i que podríem seguir tot el programa amb el Ludo mutat i no dir-li.
És una opció molt bona.
Va ser, les criptos que tens en aquests exchanges coses com, tampoc són
com Coinbase, Binance...
A veure, un moment, però tu les criptos, tu els exchanges pots utilitzar per vendre la cripto. Vale? La cripto és teva si tu tens les claus. Si les claus resideixen en l'exchange, doncs no és teva la cripto.
Exacte. El que diu el Raül... De fet, el Raül, suposo que ho ha agafat d'algú altre, és not your keys, not your coins. Això què vol dir? Qui és el custodi d'aquelles criptomonedes?
L'Antonopoulos.
Si el custodi... Perdona, els emails és el mateix. Si tu tens les claus, és com el iaio de Convergència que tens diners sota el matalàs.
Exacte. Yeah. I els tinguis amb una cold wallet, vale? amb un software, hi ha softwares de gestió de
Hi ha softwares i hardwares.
No custodis. Exacte. Hi ha softwares i hardwares de gestió no custòdia. Per tant, no has de tenir sota el coixí o amb un forat a terra sota de del parquet. D'acord? Llavors, les empreses de criptomonedes, exchanges o altres, és a dir, els custodis de moneda, si tu tens un bitlleter però tu no tens els codis, els té un altre, aquestes empreses també són custodis de diners i, per tant, estan obligats a bloquejar transferències, bloquejar els diners, etcètera, etcètera. I això és el que preguntava el mossegui. Escolta, ho poden fer? Sí, ho poden fer. D'acord? Poden bloquejar per què? Perquè l'empresa, si té seu en el país, està obligat a complir la regulació.
Totalment.
Per tant, en llançant un tuit del CEO de Kraken, deia, nosaltres estem obligats a complir aquesta llei a Canadà. No sé si és que Kraken té seu a Canadà o no. Suposant que tingui seu...
Té seu o té clients canadencs.
Però que tingui clients no implica que tingui seu. Ha de tenir la seu. Si no, no compta.
Si dones servei en aquest país, no has de...
Això, a tant no arribo, depèn. Depèn de lo tontos que es posin en el país. Jo sé que a Espanya, per exemple, tu pots operar en Coinbase, però que jo sàpiga no hi ha empresa de Coinbase espanyol. Val? De fet, només n'hi ha una empresa que estigui donada d'alta o que es donarà d'alta en breu i no et sé dir quina és.
B2B no és espanyola?
fondos espanyols, però crec que l'empresa no té seu a Espanya. Per variar, perquè la regulació espanyola és molt dolenta. Val? Llavors, enllaçant amb això de què ha passat a Canadà, aquest mossegui ens donava diverses preguntes, d'acord? I no només amb això, és a dir, el tio es preguntava, ostres, el tema del Bitcoin, si te'l poden intervenir, de què serveix tenir criptomoneda si te la poden intervenir? I llavors, el que enllaçava a nosaltres és a dir, val, una cosa és tenir la criptomoneda i l'altra cosa és fer servir la tecnologia que et dona les criptomonedes per ser custodi dels teus propis diners. És a dir, no tinguis les monedes en exchanges, perquè aquests exchanges, o en software d'empreses susceptibles a que et puguin embargar els diners. Per tant, tu t'has de fer responsable de les teves pròpies monedes. Això té coses bones i té coses dolentes. Tu ets responsable, tu la pots cagar. Tu li dones les claus a un altre, l'altre te la gestiona per tu, però està obligat a complir la regulació del país on sigui. Per tant, te'n pots anar a Corea, o te'n pots anar a Liechtenstein, o te'n pots anar a puestos d'aquests, però que sàpigues que tot té uns beneficis i uns riscs.
Llavors, Rai, si nosaltres volem tenir els nostres bitcoins nostres i tenir les nostres claus, què hem de tenir?
Si voleu tenir les vostres pròpies claus, podeu tenir una aplicació en el vostre ordinador o mòbil que es connecta contra la red bitcoin i li pots enviar, i pots crear una wallet i enviar-te els bitcoins allà. Pots comprar-te una hardware wallet. Normalment, les dues més famoses són Ledger o Trezor. Pots muntar-te un node de Bitcoin amb una Raspberry Pi perquè el teu ordinador ja no faci servir un node d'un tercer, sinó que faci servir el teu propi node per connectar-se a la xarxa Bitcoin. Això també es pot... Vull dir, això depèn del nivell de paranoia que tinguis. D'acord? Depèn del nivell de paranoia que tinguis. És més elevat o més... plan, o més baix. Val? Però el que és clar és...
A veure, amb un parell de vídeos de YouTube que la fa la mateixa Ledger o el mateix... Bueno, els hardware wallets, és fàcil... És veritat que has de fer una inversió perquè has de comprar la hardware wallet, ¿vale? Que és capaç de... Hi ha diferents tipus, alguna només accepta bitcoins o un tipus de moneda, de cripto, altres accepten...
I que no siguis un desastre. El hardware wallet...
És un USB. No, però les hardware wallet al final són teves i les claus són teves i les paraules de pas són teves i tot és teu.
Aprens val que no siguis un desastre amb passwords.
Si jo tinc en aquest drive, aquesta és la meva hardware wallet, que no ho és, vale? És un pendrive de la Universitat de Salamanca. Si jo tinc aquí el meu hardware wallet i aquest, jo què sé, pues, me li passa un camió per sobre i me'l xafa, he perdut els bitcoins?
Sí i no.
Vale. Sí, per sí perquè l'he perdut, no perquè no.
No, per què? Perquè quan la majoria de hardware wallets i de software, de fet, el que et donen és una sèrie de claus de recuperació que tu hauries de guardar per si li passa alguna cosa a la teva hardware wallet. De forma que, si, a la pràctica, sí, tu hauries perdut allò, a no ser que facis backups per recuperar les teves claus. Algunes hardware wallets et permeten que aquestes claus d'aquests backups puguin fer-se servir amb altres wallets. Per exemple, si tu tens una bitlletera Ethereum i és purament Ethereum, aquelles claus funcionaran amb qualsevol wallet. Si tu tens una hardware wallet, el que passarà és que hauràs de comprar-ne una de nova per fer servir les claus que tu t'has guardat com a backup per restaurar la teva bitlletera. És a dir,
has de comprar un altre aparato i posar-hi aquelles claus en aquell wallet.
Exactament.
Molt bé. Alguna pregunta...
No, és que res, perquè els objectes es perden i...
Sí.
Alguna pregunta més de l'oient en relació a les criptos i als controls del govern?
Sí, aviam, l'oient preguntava si es podia comprar Bitcoin de forma anònima. Val? I la resposta és sí, es pot comprar Bitcoin de forma anònima. Val? Quin és el problema amb la Bitcoin de forma anònima? Amb un exchange tu tens una persona de confiança que et fa d'intermediari, que es queda un percentatge. I que tu asseguren que et donaran les monedes. Quan compres Bitcoin de forma anònima ho estàs fent peer-to-peer. És a dir, no és diferent a que jo li doni 50 euros al Ludo i el Ludo em faci una transferència de Bitcoin a la meva wallet. Això és totalment anònim. Val? Què passa? Hi ha empreses que permeten fer compres anònimes, però ja comencem a estar amb el tema de grisos. Val? Es pot fer, sí. És un tema de grisos i, evidentment, augmentes el risc. En comptes de comprar-ho a Coinbase o Kraken, on sigui, compres a un altre lloc... És més arriscat. Es pot fer, però és més arriscat. Aviam quin és el teu nivell de risc.
Sí? En aquest cas, fixa't que tens que agafar i pagar la comissió de Kraken i de Coinbase o de Coinbase, i després tens que fer la transferència en la teva, en el teva,
no,
el
teu automàtic. Wallet
que tu tens en el teu, és bastant, en el teu
és,
storage.
És automàtic, Marc, fer la transferència al teu wallet.
Tu pots fer des,
sí,
de,
perquè
des
tu tens,
del Coinbase,
tu tens el, tu tens el codi de la clau de la transacció i per tant tens allà la clau i aquesta clau la pots portar, la pots...
Però en principi, si tu compres a Coinbase, tu munten en el wallet que tens allà i que ells tenen les claus.
Bueno, o en el teu hardware wallet, o on sigui, tu
o
pots,
si
escollir,
compres,
tu pots
dius,
escollir.
Vull comprar això, però m'envies no en el, no en el la... meu compte de Coinbase, en el meu wallet de Coinbase.
La primera transacció
wallet,
ja se te'n va a la teva wallet, Tomàs?
Tu pots la escollir on envies la transacció. Però, clar, òbviament li estàs comprant amb ells. Aquí té un tema de nou...
Però, Ludo, ai, Ludo, Tomàs, el Marc em sembla que té raó. El que t'estàs confonent és una cosa és fer la compra i l'altra cosa és on l'envies. Quan tu compres Bitcoin amb euros, els compren a la teva bitlletera de l'empresa.
Cert.
De
Coinbase. El teu compte.
Tu
el
després,
teu compte, sí.
Tu després,
sí, sí.
Tu després t'has de transferir aquests diners.
Exacte.
Ja, crec que hi ha alguns exchanges que sí que et permeten operar directament amb el pinganillo. Però
Ledger no sé et permet operar amb el pinganillo, perquè tu tens les claus.
A veure, quan tu tens un compte de Coinbase, un compte de Kraken, ells et diuen, mira, aquest QR i aquest número llarg és el teu wallet que tu tens amb Coinbase de Bitcoin. I aquest és el d'Ethereum, i aquest és el de Ton, i aquest és el de lo que sigui. I llavors, després, tu, els diners que tu posis en aquell compte, tu els hauràs de transferir en el teu compte de Bitcoin, que tu, en el teu wallet, que tu tens les claus.
Això vol dir
perquè
que es pot
aquest,
deduir quina és
right,
la teva
Coinbase
adreça.
Té les claus, o sigui, aquell wallet és en teoria teu, però Coinbase té les claus, no tu. I com diu en Raül, no són les teves claus, no són les teves monedes. Que a vegades també tot depèn. Hòstia, si tens menys de 1.000 euros, doncs deixa-ho en l'exchange i queda't tranquil. O sigui, és que tu tens, que tens 3 bitcoins, hòstia, doncs guarda-te'ls bé i compra't un matalàs nou per ficar el pendrive a dintre del matalàs. Sí.
Vale. Sí, tot el sistema no cripto, tot el sistema cripto és un sistema peer-to-peer, és a dir, transferències d'una persona a una altra o d'una persona a vàries amb sistemes com Tornado, per exemple, que anonimitzen transaccions, d'acord? Mm-hmm. Quin és el tema? Si totes les transferències són peer-to-peer i són públiques, si descobreixen qui és una persona, si el Tomàs i jo fem trapicheos i el Tomàs ven armes a Síria, val?
Que no és el cas, fa... perquè no tinc armes ni ningú conegut a Síria, però bueno...
I llavors,
deixem-ho clar, que ara igual no sé què.
Vindran a casa el Tomàs, entraran ara els geos. Si el Tomàs l'enganxen, val, i acaben linkant que l'adreça aquesta per fer les transferències és d'en Tomàs, automàticament podran veure amb qui ha fet negocis en Tomàs. Podrà veure totes les adreces que ha enviat i rebut diners i començaran...
Tot queda en el blockchain.
I tot començaran a cotar. Clar, tot és públic, per tant, has de tenir cuidado amb el que fas. Una cosa és que no t'ho puguin robar. Una cosa és que t'ho puguis endur de país a país perquè t'ho portes amb tu. Una cosa és que no t'ho puguin intervenir amb el país. Ningú et pot trobar els teus bitcoins a no ser que t'agafin tostint, estiguis a casa teva, tostint, i et facin que els diguis les seves claus. Si no, això no ho poden fer, no et poden robar els teus bitcoins. Val? Però això no treu que tu no puguis teòrica... O sigui, tu, si et saltes la llei, vindrà per tu. Si tu tens 10 bitcoins i els has comprat a Coinbase, per exemple, 10 bitcoins són ara... Bueno, no, ara no compta, però bé. Tu imagina't que tens 20
300.000 euros.
Tu tens 300.000 euros. Tu tens un milió d'euros en bitcoin. Són 20 bitcoins, mal o menys, o 25, més igual. En teoria has de pagar impost de patrimoni. Sí? Sí, has de pagar impost de patrimoni a Catalunya. Per tant, tu ets... Si l'estat sap que tu tens 25 bitcoins, ets legalment responsable de pagar patrimoni. Que no el vulguis pagar... i no et puguin embargar perquè només tens bitcoins i vius a sota un pont o vius a la muntanya, és un altre tema. Però legalment tu hauries de pagar aquest impost del patrimoni. L'altre tema és que no te'l poden embargar.
Que no sàpiguen que els tens.
Exacte. O que te'ls puguin embargar. No te'ls poden embargar. Encara que sàpiguen que els tens. Et poden enviar una carta i et poden requerir el que tu vulguis. Et poden bloquejar les comptes bancàries el que tu vulguis.
Bueno,
els bitcoins mai els poden
treure.
No te'ls poden embargar perquè tècnicament no es poden.
No, però et poden portar a la presó fins que no paguis.
Exacte, o et poden enviar a la policia i sí, et poden fotre a la presó si et troben. Al final és tot... És aquest moment de dir, hòstia, vale, per primer cop hi ha una cosa que no, poden que no et poden treure, que és com si tens un quadre que val 5 milions
d'euros. I no poden saber que la tens.
Exacte, és com tenir un quadre que val 5 milions d'euros, o sota del parquet el Tomàs té lingots d'or, Ningú sap que el Tomàs...
No tinc armes, ni les venc a Síria, ni he tocat mai amb la meva vida un lingot d'or.
No li diguis a ningú, Rai. No li diguis.
Que m'està agafant a mi com exemple, com si jo fos un potentado.
Val? És a dir, aquí està el tema. I és el primer cop que els estats no tenen una forma de traqueig clara. Ara, si tu estàs fent marranades amb Bitcoin i t'enganxen o enganxen algun dels teus socis, linkaran aquelles comptes i començaran a acotar amb qui ha parlat i amb qui ha fet negocis.
Bueno, tard o d'hora hi haurà una divisió, una divisió d'Hisenda que es dedicaran a fer blogs, sí. de blog explorers.
Ja n'hi ha formes d'anonimitzar transaccions i coses així, però tot i això, que totes les transferències són públiques. Val? Tu pots tenir els teus bitcoins d'un exchange i els pots tenir per si passa alguna cosa, per si estigui una guerra o el que sigui, però i no te'ls podran robar mai, a no ser que et vinguin a casa teva i t'hostin, però llavors passem en aquest nivell de paranoia de, vale, llavors necessito el USB de Bitcoin, l'escopeta, les bales i les cans de menjar preparat, per si de cas.
Però llavors una cosa, Rai, llavors si, per exemple, algun mossegui ha agafat i s'ha comprat 4 duros en Bitcoins,
sí.
A partir de quina quantitat has de començar a declarar?
A l'estat espanyol, si tens 50.000 euros en un exchange, hauries de fer d'omplir un model que es diu el model 720, que és el model de moneda estrangera, de béns a l'estranger, i per tant ells tècnicament ja haurien de saber que tu tens aquests diners a l'estranger a partir de 50.000 euros.
Formes a partir de 50.000?
Sí, formes d'evitar això.
Aquí, estem tranquils aquí tots.
Exacte. Formes d'evitar això, si resulta que tens 2 bitcoins, quan vas comprar 2 bitcoins quan valien 1 euro, i tu estàs fent una risa perquè tens 2 bitcoins quan valen 1 euro, en teoria has de declarar.
M'has dit donant cantos a les, cops de canto a les dents per no haver-ho fet.
Què has de fer? Si tu aquests diners te'ls passes amb el teu wallet, com que ja no estan a l'estranger, sinó que els tens tu, aquests diners ja no s'han de declarar. Com a béns a l'estranger.
Clar, perquè tu declares els bitcoins que estan en un exchange no estan perquè estan amb l'estranger, no per fet d'aquest...
Qui és el custodi dels teus diners? Si el custodi dels teus diners és una empresa estrangera, aquests diners estan a l'estranger. Si tu tens un compte amb 50.000 euros al Santander de Londres, tu has de dir que tens 50.000 euros amb l'estranger, perquè el Santander està a Londres. Però si tu tens 50.000 lliures, que són moneda estrangera, a casa...
Oh! No estan a l'estranger.
Exacte. El mateix, si els teus bitcoins estan en una adreça que tu controles, que no és d'una empresa estrangera, no els has de declarar.
I llavors la pregunta és, si jo tinc un pendrive on jo tinc els meus bitcoins i els vull utilitzar per comprar-me un Tesla, com ho faig? Perquè és quan ho traspassin
el meu compte bancari. Tesla
no
accepta bitcoins, hauràs de canviar-ho per euros o per el que sigui, no?
Hauré de passar un exchange i fer-me una conversió a euros i suposo que aquí em faran pagar impostos.
Sí, tu has de pagar impostos de qualsevol... En teoria, tu has de pagar impostos de qualsevol canvi de moneda. Si canvies de Bitcoin a Ethereum, has de pagar impostos, en teoria. Com ho hauries de fer? Suposant que Tesla acceptés Bitcoin, quan tu pagues el Tesla, vale, al final et farà una factura. Tu hauràs de dir, vale, jo he pagat... No sé què val un Tesla. 2 bitcoins. He pagat 2 bitcoins que valien un Tesla. I l'estat espanyol sí. Dirà, vale, quan vas comprar aquest bitcoin? Sí? Quan es va notar aquest bitcoin? Si vas comprar 100 euros i ja estan a 50.000, o a, és igual, 30, fem 30.000 per fer un número d'euros. Vas comprar a 100 i estan a 30. Per tant, tu has guanyat 59.000 i pico euros. Sí?
Mm-hmm.
Vale. Hauràs de pagar els guanys de
els impostos relacionats amb els guanys, sí.
Hauràs de pagar l'impost del capital dels guanys d'aquests 2 bitcoins. És a dir, no sé, són 20 i pico per cent, doncs hauràs de pagar de 6.000, 12.000 euros o 14.000 euros de guanys de...
Això amb independència de l'IVA i altres impostos, eh? Això només és pel fet.
I si l'has minat?
I si l'has minat...
Perquè el bitcoin el pots minar, també.
Si l'has minat... Em sembla que el cost d'adquisició del minat va en funció del preu d'en aquell moment, perquè tu, quan tu mines, és que el minat és... Tot això està desenvolupat, la llei no està desenvolupada i no sóc advocat, però crec que tu has de pagar IVA quan mines, perquè, clar, tu quan mines tens uns costos, no? Mm-hmm. Tu tens uns costos i tu li vols dir, escolta, senyor Gendo, jo estic pagant electricitat, estic pagant no sé què, estic pagant no sé quant, aquests són els meus costos.
Quins són els meus costos? I has d'avisar... Has d'avisar Hisenda que està... Escolta, és que estoy minando.
T'has de donar d'alta d'activitat.
I si no avises que has estat minant? Algú ha estat el 2017 amb una targeta gràfica el 2017 minant Ethereum i ara té mig Bitcoin pels puestos.
Per quantitats petites no crec que hi hagi massa problema. Val? Al final, el minat pots considerar que tu te'l vas comprar al preu que estava quan tu vas obtenir. És a dir, si tu vas treure mig Bitcoin, si tu has tret cada mes 0,1 Bitcoins durant 10 mesos, o durant 2 anys, cada 2 mesos 0,1...
0,1 bitcoins al mes és molt de bitcoin.
Ja, ja. Calcula... Bueno, depèn, fa 10 anys
necessites una central termonuclear.
Calcula el preu del bitcoin quan el vas obtenir. I ja està, llavors fas la diferència.
I clar, com que tens les transaccions en el chain...
Exacte.
I ho justifiques amb les transaccions on-chain. És complicat, eh? I a més les lleis canviaran.
Les lleis canviaran específiques. I les lleis no són clares. És a dir, jo tot això que t'estic dient... T'ho estic dient en funció d'una advocada que es diu Cris Carrascosa, que està a Twitter, que és valenciana, i que es dedica a fer temes d'anàlisi per empreses, de temes cripto per empreses, i ella, quan surt un BOE, el comenta al Twitter. Val? Suposo que no et diu tot, i que si hi ha alguna trampa que es pot fer, això s'ho queda pels seus clients. Però,
bueno, és una manera de promocionar-se a si mateixa.
Però al final dona bastanta informació i queda clar que si tu canvies de moneda s'has de pagar, si tu fas servir la moneda, la permuta has de pagar-la, si tu mines has de pagar IVA i has de pagar una sèrie de coses, vull dir que tot, o sigui, l'amigo estado està aquí i no se'n va.
L'altra cosa és que també hi ha coses, jo he sentit a parlar de gent que el que fa és que es compra, per exemple, amb els bitcoins, fa que l'enviïn a casa targetes regalo amb codis d'Amazon i amb codis de Nintendo o de l'Apple
Store. Sí, això es pot fer.
Amb HODL.
Amb HODL, exacte.
Bueno, escolteu una cosa.
Però allò és clar, que comencis a rebre amb els codis de regal d'aquests encara te'n miraran, però en aquest cas estem parlant de pagar cada minuta i potser de 200 euros.
Que és com fer una factura de 500 euros, sense ser autònom.
Les pots fer, no, les factures?
Vale. No.
No?
Aquesta llegenda urbana, que per sota de 3.000 euros pots fer factures, és una llegenda urbana. Tu hauries de fer factura, encara que siguin 100 euros. El que passa és que, evidentment, Hisenda no tindrà
per seguir... No li pots ficar IVA. No pots fer una factura en viva si no ets autònom, perquè no
tens
liquides IVA.
NIF, no?
Exacte. Per això
no liquides, no repercuteixes.
Vale,
què passa amb tot això? Sí. No hi ha una forma fàcil i ràpida de fer-ho. Perquè tenim un sistema tributari que és una basura. I un sistema d'autònoms que és una basura encara més gran. Pues així ens va.
Nois, al marc de marxar, hi han dues coses ràpides que s'han de llegir a la segona part i les propostes. Jo ho deixaria aquí, si us sembla, vale?
Sí.
Rai, està molt bé que hagis aportat aquestes preguntes-respostes i aquestes... que ja sé que les va rebre a nivell personal, però com a mínim les has comentat entre tothom i això que guanyem tots.
No, és molt interessant, molt interessant. No, hi ha hagut molta xitxa. Rai ha portat molta xitxa.
És llarg.
Sembla senzill, però té
és curiosa,
moltes... Però... No és, ja no és el sistema com funciona, sinó és el sistema aquest paral·lel com funciona a nivell legal. Si jo vull pagar la hipoteca amb Bitcoin, com ho tinc que fer?
Però fixa-t'hi una cosa, Rai, també és una miqueta com el que deies abans en privat del que és un pla de pensions. Si tu fas un pla de pensions, el que estàs fent és no pagar els impostos ara, perquè el que tu estàs ficant al pla de pensions, en el que et permeti el govern, que ens agarra són 1.500 euros, és una misèria.
Sí,
tu estàs traient de la base imponible els teus impostos. Si tu tens amb un compte, amb una wallet, diguéssim, cold storage, amb un pendrive en Bitcoin tens un diners, és un patrimoni que no has de declarar en aquest moment, però el moment que aquest patrimoni vulguis fer coses en el món real, almenys en el Reino d'Espanya, en aquest moment, quan entri, estarà el Ministeri d'Hisenda dient, escolti, vostè aquí tiene que pagar un 20, un 30 o el que haga falta. ¿Vale?
Sí, excepte que paguis també, en cripto.
No, si pagues en cripto també,
que
Tomàs.
El que estiguis fent
no.
Fent...
Però si pagues en cripto no, sense que ningú...
Si és el que t'he dit amb el Tesla. Si tu compres un Tesla en cripto, Tesla ha de declarar que ha fet una venda.
Sí, perquè... I si li pagues a un tercer? Si li pagues a un particular?
Sí.
Vale. I si jo faig un crèdit? I si jo demano un crèdit? Un crèdit d'aquests, amb un DeFi d'aquests... els demano un crèdit i garantitzo el crèdit amb uns bitcoins que tinc i llavors el crèdit me'l donen en euros.
Però el crèdit és un augment de patrimoni, no?
Clar, o sigui,
quina és la pregunta?
Si jo tinc dos bitcoins...
Però és igual que el bitcoin que el crèdit, és un augment del teu patrimoni.
No, no, Bueno, però a mi em donen un crèdit. Quan a tu et donen un, si tu te donen un crèdit, a tu te donen una hipoteca, tu no pagues diners per aquesta hipoteca.
Però tu has de tornar el crèdit.
Has de tornar el crèdit.
Bueno, que se'ns allarga la consulta. Deixem-ho per un proper programa, que és que si no, no acabarem.
Però dic una manera és... Jo necessito, no, vull comprar el Tesla, preguntes. Faig un crèdit a... Un crèdit o un interès
el
molt baix.
El tema crèdit es respon amb un altre...
Torno...
que sí, però no podem allargar més, Marc, perquè jo també haig de marxar, si no, no... A veure, la gent ha donat propostes i no les hem de dir, ¿vale? I l'Oriol ha participat en temes molt importants i també s'han de comentar. Jo ho tancaria aquí.
Vinga, doncs us deixo que jo vale. Tinc feina. Namasté, namasté.
Sí, espera't, abans que marxis fem un stop, ¿vale? I tornem de seguida.
Sí.
Un moment...
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, mosseguis. Teòricament aquesta és la part de contacte, eh? Però no hi ha novetats avui en el tema de contacte. Vull dir que no hi ha nous mecenes ni res. L'únic, animar-vos a vosaltres, si el programa us interessa i ens voleu ajudar a pagar les despeses, doncs ja sabeu, heu d'anar a l'aixeta, aixeta.cat/mossegalapoma, i allà a partir d'un euro al mes ens podeu ajudar a pagar les despeses i us impliqueu en aquest programa. Anem ràpidament a la segona part de Mossega la Poma, que és una part ràpida, i les propostes, ¿vale? Perquè hem d'anar acabant. Aquesta setmana l'Oriol Rius, que és un oient de Mossega la Poma i que ens segueix en el grup de Telegram, on som més de 500, ha fet un parell d'aportacions que són superinteressants. I hem fet copy-paste de la seva aportació en el grup i les anem a llegir aquí. ¿Vale? La primera diu: en el programa anterior vau parlar de l'Universal Control d'Apple. Volia fer-vos dues aportacions que diria que no han sortit ni a Telegram ni al programa i potser us interessen, i té raó, no van sortir cap dels dos llocs fins que ell les va compartir. Diu: respecte als dispositius de MX de Logitech, que permeten tenir fins a 3 dispositius connectats i saltar d'un a l'altre amb un botó, que és una mica el que comentava, no sé si era el Marc o el Josep, ¿vale? No sé sí. Qui dels dos comentava aquesta possibilitat. Diu: això és correcte. Es pot fer tant amb un dongle USB o amb Bluetooth. Si es fa servir el dongle, el delay, el retard, és molt més lleuger. Vull dir, gairebé no es nota. En canvi, si fa servir Bluetooth, doncs el delay es nota més. Funciona bé tant amb Windows com amb Mac com amb Linux. ¿Vale? Diu: destacar que si tens el teclat i el ratolí, has de prémer el botó amb dos llocs per fer el salt d'un dispositiu a l'altre, tot i poder compartir el dongle. I aquesta era, perdoneu, la primera possibilitat, diguéssim, paral·lela a l'Universal Control. La segona aportació, diuen Oriol Rius, és per informar-vos que fa molt temps que existeix ja un projecte que es diu Synergy.com. Deia el Marc que era open source, jo no ho he vist. Diu que permet fer exactament això mateix per software. Ja no necessites un dongle, no necessites un aparell, sinó que ho pots fer o un via Bluetooth, sinó que ho fas directament per software, i val per Windows, Mac i Linux. Fins i tot compartint clipboard. ¿Vale?
Això està guai.
Sí, perquè fins ara els d'Apple sí que compartim clipboard amb Apple. ¿Vale? Però si tens un ecosistema mixta, i hi ha gent que ho té, doncs clar, no podies compartir entre diferents Macs, Windows, Linux, i aquesta forma sí. Això està molt, molt interessant.
Sí.
Diu: el funcionament és com el que apuntava en Josep en el darrer programa, és a dir, com una pantalla afegida. Al canviar de pantalla, el teclat i el ratolí passen a estar associats al nou dispositiu. A aquest projecte ja, que jo he usat durant molts anys, té un fork, una variació, una variant, que es diu Barrier, tal com sona, amb dues R's, Barrier. I si us interessa, queda aquest amic, l'Oriol Rius, a la nostra disposició perquè li fem preguntes. Si voleu investigar més, doncs us apunteu al grup de Mossega la Poma a Telegram i li pregunteu a l'Oriol Rius. Val, si no teniu cap comentari a afegir a aquest aclariment o ampliació del que dèiem en el programa anterior, anem a la segona part, que és curiosa també, que jo havia sentit parlar, però és que ell hi posa nom i cognoms i com fer-ho. Vale? I és la possibilitat de llogar Macs o iPads. No sé si iPhones, però iPads i Macs segur. Diu, un plantejament senzill, en lloc de comprar-vos un Mac, per què no el llogueu? És el que, la reflexió que feia l'Oriol Rius. Diu, jo tinc un iPad Pro força pepino i em costa 50 euros al mes. Vaig fer números i em sortia més a compte això que comprar-lo. No dic que a tothom li encaixi aquest model, però és una proposta que potser sí. No tothom sap i que en alguns casos pot ser útil. ¿Vale? En empreses jo crec que hi ha coses d'aquestes que s'haurien d'analitzar segur, perquè amb empreses li pot sortir a compte, si no arriba a un acord amb un intermediari o amb la mateixa Apple. ¿Vale? El servei de lloguer de Macs i d'iPads es diu Grover.com, no amb una única O i ve baixa, Grover.com.
No havia conegut ningú que llogui Macs o iPads, la veritat, no.
Home, un iPad Pro què costa? Pepino.
Ho estava mirant, no sé, 800 pavos o una cosa així, no?
O més. Pepino, eh? Pepino, bueno, vol dir que està vitaminat. Vol dir que passa dels 1.000 euros segur, eh?
Sí, compres el 2 teres. Em sembla que són 2.000.
Home, 1.000 euros dividit entre 50...
El de 2 teres va al 2.400.
Amigo.
Pots posar molt porno, eh? Dins d'això.
Ja. Per això dius, hòstia, pues, igual no m'interessa desembolsar 2.000 pavos. Penso en tenir un iPad Pro un any, perquè és el model que tinc, no? Pagant 50 euros cada mes, ¿vale? I al cap d'un any deixo de pagar-lo, és a dir, no llogo només un
sí,
any.
Sí, sí.
Que surt el model nou, doncs ja llogaré el model nou, no? És una forma de tenir aquest recanvi sense haver d'aguantar-lo més temps del necessari.
No, si són 50 euros al mes, hòstia, està bé. Et surt 600 a l'any, no?
Molt bé. Sí, a part de que, ja dic, si ets particular és un tema, però si ets empresa, jo crec que té encara més sentit. Eh?
Sí. Si ets particular, després el pots vendre, que també és un retorn de la inversió.
Ja, però has de gestionar la venda. Has de saber, sí, has de posar-te a la venda, has de quedar amb el que el compra, et fan mil preguntes... Sí. Bueno, en fi, vull dir que depèn
de quins... Amb el tema llogar contra comprar, no acabo de... Com a empresa, jo que sóc autònom, hòstia, no acabo de tenir-ho clar, Tema d'amortitzacions... Alguns diuen que la gestió és molt millor, alguns diuen que no, o sigui que... És com fer un renting del cotxe. No sé si t'interessa fer un renting del cotxe, per molt que te'l puguis passar com a despesa.
Depèn. Si tu el que vols és garantir que tens una actualització... Sí, potser un cotxe no tant, però una eina que puguis utilitzar i que necessitis l'última de cada any... Si no tens una recompra garantida, és una manera de tenir sempre el darrer model, saps? O sigui, tu preveus, a més, la inversió la tens clara, és a dir, si un Mac em costa 100 euros cada mes o 70, jo que sé, pues al cap d'un any són 70 per 12. El torno i m'agafo el Mac de següent categoria, a l'últim que vam presentar al Nadal. M'explico, sí, sí, sí. No? O sigui, tinc com una renovació garantida, no amb qualsevol cosa, sinó amb una eina sotmesa a un criteri de renovació. Vale?
Mira, jo et dic que a la feina jo porto un Mac del 2018 i sí que és veritat que em donen ganes de suïcidar-me moltes vegades. El nou Mac no m'arribarà fins d'aquí una setmana, com a mínim. També t'he de dir que els dos primers anys it's fine, ara. Ara, l'últim any i mig, ha sigut una mica més dur. Amortitzes un Mac amb 2 anys? Doncs pues mira, si és de l'empresa i l'han comprat, el meu Mac em podrien donar un M1 o un M2 i podrien donar el meu Mac a un tio de marca,
mira,
un tio d'aquí força.
Mac, Raymond, a mi m'hagués sortit a compte amb el Mac Mini. El meu Mac Mini val 1.000 i pico, 1.000 i alguna cosa. Un M1 amb 16 gigas i 512 de disc. Me'l vaig comprar no fa gaire, me'l vaig comprar l'octubre, no? Octubre-novembre. Si ara presenten un Mac Mini amb M2, hòstia, l'hagués pogut llogar, perquè al torno em quedo l'M2. M'explico,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que no... Sí, i hagués pagat però... menys que haguer-lo pagat nou.
Ja, el tema és com el del cotxe. A partir de, quin, a partir de quan... quants mesos... És a dir,
sí, quants mesos
has d'amortitzar... Saps què et vull dir? Vull dir, no sé.
Sí, sí, que no li serveix per tothom i que s'han de fer números. Bueno, hem d'avançar, que queda poc i hem, hauríem d'anar a saltar corrents a les propostes mosseguis. Vale?
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, propostes. La primera, d'en Joan Betbessé, que estava superemocionat al grup de Telegram, deia, per fi ha arribat Dune, HBO Max, que crec que és de pagament, has de pagar alguna cosa, no? No sé, ho heu vist?
No.
No ho he mirat.
No,
No?
Matrix no va ser de pago. No sé. Ara no la tornaria a veure,
igual que
la de Dune.
Igual que Disney Plus té el Disney Plus i el Disney Plus Premium, que les pel·lícules noves... no te les, si ets de Disney Plus t'has d'esperar com un o dos mesos si no pagues el, aquest premium, igual a HBO tenen el mateix, no ho sé,
no em
sap, la veritat, no sé si, no sé si el, el Raül sí que va mirar-la, crec, o que té, jo també tinc HBO però no sé quina compte tinc i no ho he mirat perquè, bueno, quan ets papa
jo tinc HBO doncs... però tampoc he mirat lo de Dune, jo crec, diria, diria que s'ha de pagar una, un, una mica, no recordo que,
vale? Podria ser, podria ser.
Vale, vinga, ara venen dues propostes pel Marc, que ha marxat, per tant les llegiré ràpid. Una que és del Redordín i sobre Kung Fu. Diu, recomano, si us agrada l'acció entretinguda per no pensar, Richard, a Amazon Prime. És la història d'un ex-policia militar que va pels Estats Units, rotllo Kung Fu, fent pupeta als malotes. Hi ha un parell de pel·lis protagonitzades pel Tom Cruise amb el mateix protagonista, però massa flipades. Aquí el tio fa més de 2 metres i obre cerveses amb la part interior del colze. és pel Marc. Aquest tipus de pel·lícules...
Confirmo que Dune es pot veure HBO Max sense pagar res, sí, del que no paguis.
Gràcies per aclarir-ho, aleshores. Vale, l'altra proposta pel Marc ve de l'Ernest Force. Diu, crec recordar que ets dels pocs que troba a faltar Inbox de Google, que és un, era un producte de Google.
Sí.
Diu,
sempre ho diu.
Doncs alguns ex-treballadors de Google n'han fet una mena de fork o de rèplica que es diu Shortwave. Espera, que hi havia aquí un error en el guió. Vale, doncs que sàpigues que tens una alternativa a l'estimat Inbox que ara es diu Shortwave. Jo no vaig utilitzar, vaig conèixer Inbox però no el vaig acabar fent servir. Jo tenia un avís més que una proposta, però bueno, l'he colat aquí com a proposta. Pels que feu servir WordPress, acaba de sortir una nova actualització que és la 5.9.1 i que normalment no en fem ressò, sí, un pedaç. Normalment no ens fem ressò d'aquestes coses, però en aquest cas, com hi havia un problema de seguretat bastant... Hi havia diversos problemes de seguretat entre ells que podien, diguéssim, agafar-te tota la informació via els backups de la base de dades. Doncs, aleshores, canvieu, actualitzeu. Actualitzeu la nova versió 5.9.1, els que sigueu usuaris, perquè tingueu blog o el que sigui, amb WordPress. I una sèrie que m'està agradant molt, aquesta també és una recomanació meva, que es diu Fúria, i que estan a Filmin, vale? Té subtítols en català. Diu, narra en ficció la lluita entre la policia i els serveis secrets noruecs contra terroristes d'extrema dreta, per evitar que facin atemptats. Jo vaig per el quart capítol ja, em sembla que són 8 o 9. Només hi ha una temporada.
És Noruega, dius?
Sí, és Noruega. Recordeu que va haver-hi... Sembla que va ser Noruega, no sé si va ser Noruega o Suècia, va haver-hi el de l'atac aquell de la illa. Sí, un tio de l'extrema dreta, precisament.
Sí, sí, crec que en Noruega, sí.
Bueno, i interessant, i està molt bé, et posa l'angoixa dins, em va cridar l'atenció. I aquest també anava pel Marc, perquè, bueno, però va per tots. Eh? Acabo amb l'Àngel Aguilera, que ens recorda que la revista web SciFDI, o sigui, SCIFADI, dedicada a la ciència-ficció, ha dedicat el seu darrer número a en Miquel Barceló. Vale? Mm-hmm. Recordeu que en Miquel Barceló ens ha deixat ara fa pues, un mes o un mes, un parell...
Sí, per ahí.
No sé, perquè en pandèmia el temps passa que un no es dona compte. Doncs això, doncs que hi ha un número dedicat d'aquesta revista a en Miquel i bueno, és un bon moment per recordar-lo i per rellegir i admirar tota la seva trajectòria. Tu tens alguna cosa en marxa, Magma?
No, l'única cosa en marxa que tinc, que demà començo nova feina.
Molt bé. Ho sabíem, eh, els que estem d'organitzadors de la cosa. I és un bon canvi?
Sí, estic molt content. Em podré dedicar a iOS, que és una cosa que sempre m'hi podia dedicar, però no 100%, o sigui que ara em podré dedicar 100%. I a veure, estic molt emocionat. A veure què tal. Ja us aniré dient.
Molt bé, nois. Doncs dues coses ràpides. Sí que estem a Twitch, vale? I en canvi no s'ha activat, no, ho he vist així per sobre,
no
ho he
pogut. Vale.
No, vaig programar-ho, però alguna cosa no he fet bé i, okay. Vamos, jo creia que havia posat les claus de l'app i tot com tenia que ser, com havia de ser, perdó, però no he vist que s'hagi disparat automàticament al streaming. Ho revisaré, bé, perquè la nostra idea és que pugueu seguir el directe als twitcheros a Twitch i als youtuberos a YouTube, vale? I que més o menys tingueu aquesta doble possibilitat. I res, des d'aquí agrair-vos la confiança, l'atenció, l'escolta o la visió i ens retrobem la setmana vinent.
Adéu.
Adéu a tothom. Adéu-siau.